És a punt d'obrir les portes l'exposició Neardentals a Catalunya. Nosaltres ens avançarem i parlarem amb el catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona, Josep Maria Fullola, que també és el comissari d'aquesta mostra que ara presentarà i farà doncs, una visita comentada als assistents. Primer de tot, agrair-li la seva presència. Gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres.
El Neardentals a Catalunya. Anem per parts. Quan parlem de l'homo neardental, què ens hem d'imaginar? De què estem parlant? Vaja.
Estem parlant d'un homínid que apareix per transformació dels erectus tipus Atapuerca, per entendre'ns, comença a aparèixer fa uns 300.000 anys i que domina pràcticament tot el continent europeu i part de l'Orient Mitjà des de fa 100.000 anys fins a fa 30.000 anys.
Homínid, per tant no podem parlar d'home en cap cas.
Sí, podem parlar d'éssers humans perfectament, sense cap mena de problema, perquè el gènere Homo apareix a l'Àfrica fa 2 milions i mig d'anys, amb Homo habilis, després els erectus, etc., i després els neandertals, i nosaltres, que som els que venim a darrere, els Homo sapiens sapiens, doncs som ja hominids pràcticament iguals que nosaltres. Sempre s'explica l'anècdota de que si un neandertal doncs, l'afaitéssim bé i el pentinéssim, li poséssim un traje i el deixéssim anar al metro, segurament colaria.
Seria una prova interessant de fer. Què en sabem de la seva existència? Vull dir, quines restes materials han deixat? Eines, producció artística, no sé si seria la paraula.
Tenim poques restes humanes. En aquesta exposició es veu una de les tres restes úniques, tres restes humanes que tenim a Catalunya. Hi ha la mandíbula de Banyoles, que es guarda a Banyoles, hi ha una dent també del jaciment de Serinyà, de prop de Banyoles, i després hi ha una mandíbula, la mandíbula de Sitges, que vam identificar el nostre grup de recerca fa uns 10 anys i que la seva rèplica la tenim doncs, aquí en l'exposició. Aquestes són les restes humanes de neandertals que tenim a Catalunya. En principi, restes d'altres tipus, restes d'indústries lítiques, de pedres tallades, de focs, d'ossos, d'animals caçats, en tenim bastants a Catalunya, bastants jaciments, potser una vintena o una trentena, l'abric romaní de Capellades, els diversos jaciments de Serinyà, a prop de Banyoles, en fi, moltíssims, n'hi ha molts jaciments d'aquesta època a casa nostra.
I aquestes restes ens permeten dibuixar com vivien, com s'organitzaven, què menjaven?
Absolutament, sabem què menjaven perquè trobem les restes culinàries dels ossos cremats que consumien, dels animals que caçaven, trobem també llavors i pol·lens de les herbes que consumien i sabem també del seu entorn, coneixem el clima, un clima fred, extremadament fred durant aquests 70.000 anys que van dominar Europa, un moment en què aquí la climatologia doncs, devia ser semblant a la que pot haver-hi avui en dia a Dinamarca, per exemple, al nord d'Alemanya.
I se sap també de la seva organització social, com funcionaven?
Funcionaven d'una manera prou semblant a les tribus actuals de pobles primitius, és a dir, amb petites bandes que doncs estaven localitzades, tenien uns campaments centrals, uns llocs d'on hi feien vida tot l'any i que es desplaçaven en el territori, eren nòmades, es desplaçaven en el territori segons les èpoques i doncs feien una vida en coves, en abrics i també a l'aire lliure. El que passa que en les coves el sediment s'ha conservat i sempre vivien en coves, però també s'han trobat restes d'hàbitats a l'aire lliure.
Són els nostres antecessors directes, es pot dir així?
Directes, jo diria que no, perquè els neandertals s'acaben extingint i nosaltres, els Homo sapiens sapiens, descendim d'una mutació que es produeix a l'Àfrica oriental fa uns 180-200.000 anys, que després puja cap al proper Orient i que entra a Europa fa 40.000 anys i desplacem en els neandertals. Per tant, els neandertals no són directament els nostres avantpassats de llinatge directe. Sí, és cert que entre fa 40 i 30.000 anys aproximadament hi va haver-hi convivència i va quedar una petita petjada del genoma neandertal amb nosaltres. Però això no vol dir que nosaltres descendim dels neandertals. Nosaltres descendim d'una mutació produïda a l'Àfrica Oriental fa 200.000 anys.
Així, a grans trets, perquè imagino que es podria explicar durant hores i hores i llibres que se n'han fet, quines serien això, les grans diferències que es poden trobar doncs, entre Homo sapiens i Homo neandertal?
Físicament els neandertals són més baixets, estan adaptats al fred, són més grassonets, per dir-ho d'una manera. Nosaltres, perquè els cromanyons, els sapiens som nosaltres doncs, som més esbels, amb un crani més arrodonit i sobretot amb unes connexions neuronals. La mida del cervell és la mateixa, però les connexions neuronals dels sapiens de nosaltres són molt més complexes i per tant donen unes possibilitats de comprensió, de cohesió mental doncs, molt més grans. Dir que són més intel·ligents potser seria dir-ho massa fàcil, però en el fons ve a ser això. No? I tenim també una superioritat, ens imposem els neandertals. Primer perquè tenim més cohesió dels grups, els grups de cromanyons estaven més cohesionats entre ells, tenien històries que els lligaven, les pintures rupestres són dels cromanyons. En canvi els neandertals doncs, no tenien aquesta cohesió i sobretot un fet importantíssim també que fa superiors en els cromanyons respecte als neandertals és la tecnologia. Tenien una tecnologia molt més desenvolupada, els neandertals encara anaven amb unes llances, amb unes puntes molt grosses, etc. En canvi els cromanyons doncs, tenen llances molt més gràcils, molt més lleugeres, fan servir el propulsor, fan servir l'arc i fletxa, per tant poden caçar d'una manera molt més efectiva. I a la llarga això és un element molt important que va desplaçant els neandertals cap a zones més marginals fins que fa uns 30-28 mil anys acaben desapareixent.
Però m'ha semblat entendre que deia que les relacions socials, la cohesió social també era un factor important en aquesta supervivència.
Sí, no, evidentment hi ha evidències tant en els cromanyons com abans en els neandertals, com fins i tot en alguns moments anteriors, doncs que els grups cuidaven els seus malalts, trobem gent que s'havia trencat una cama i que segur que no va poder caminar i que va sobreviure o que va superar malalties, és a dir, sí que hi ha una certa cohesió social. Però en el cas dels cromanyons, en el cas nostre, fem un pas endavant molt més gran en el sentit de que ja sabem que tenien històries de cohesió, com nosaltres tenim doncs, en la Bíblia i cada poble s'inventa la seva història per dir d'on t'ha vingut. En aquest cas, els cromanyons segur que ho tenien i ho explicaven a les pintures rupestres, en canvi no tenim cap evidència de que els neandertals fossin així.
Anirem acabant ja aquesta entrevista, però permeti'm un parell de preguntes més. Aquesta coexistència entre aquestes dues espècies, com va ser? Se'n sap com va ser aquesta cohabitació?
Bé, no ens imaginem pas que els cromanyons anessin traient a cops de porra els neandertals de les coves, ni molt menys. Ja he dit que era una superioritat tecnològica i social que va fer que al llarg d'aquests 10.000 anys doncs, hi hagués, evidentment, entrecreuaments entre uns i altres, però també que aquests grups de neandertals, al tenir doncs, menys possibilitats de caçar, menys efectius, etc., anessin quedant arraconats en territoris més marginals i acabessin doncs, desapareixent pràcticament. Els últims neandertals els tenim arreglats productes com a Gibraltar, per exemple. És a dir, la coexistència ni pacífica ni no pacífica, devia ser una coexistència normal, però que els grups devien seguir sent junts els uns amb els altres, no es van barrejar els uns amb els altres, i per tant doncs, els grups neandertals van acabar tenint aquesta posició secundària dins del territori.
La seva extinció, ara ja ho ha apuntat una mica, s'explica per això, per aquestes mancances d'adaptació, per dir-ho d'alguna manera?
Es parla de moltes coses, de problemes genètics, de problemes de malalties, és a dir...
Si m'he preguntat, he estat investigant i no entré l'aigua clara.
No, segurament una mica de tot, això és evident, no? Però si jo hagués de primaria aquestes dues coses que he dit, però és indubtable que també altres temes que no climàtics, perquè el clima no canvia, sinó també de possibles malalties, de possibles elements d'aquest tipus, també es poden considerar.
Doncs aquí el deixem, perquè em sembla que hi ha gent que ja l'espera, doncs, perquè aquesta explicació la torni a repetir ara, doncs, aquí a la sala capitular del claustre. Moltes gràcies, Josep Maria Fullola, recordem, catedràtic de Prehistòria de la Universitat de Barcelona, doncs, per il·lustrar-nos sobre aquest període de la història.
Gràcies a vosaltres.